Radio Vida.
Bon dia, què tal, com esteu? El Penedès en xarxa, agafem amb moltes ganes aquest dimarts 16 d'abril de 2024. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca us acompanyem a partir d'ara i fins les 12 menys dos minutets. I en nom de tot l'equip que està desplegat per tot el Penedès, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dimarts i això vol dir que ens agrada començar amb la previsió meteorològica que ens portarà d'aquí uns minutets al Marc Paredes. Tot seguit, Talent i Més, amb la Montse Balada de l'associació empresarial Talent Femení i una convidada per mostrar talent dels nostres dies i talent del passat. A 2:15, primera de les tres cites amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. I tot seguit obrirem la roda política, la darrera, abans no comencem campanya electoral, l'oficial, perquè l'extraoficial ja fa molts dies que està en dansa. Doncs darrera roda política, darrera oportunitat de conversar amb polítics de casa. Avui els proposem parlar de transparència i de participació ciutadana. Dos conceptes que cada vegada són més importants en els governs municipals. I a més, fa just una setmana s'entregaven les distincions dels segells Info Participa, que valoren la qualitat i la transparència de la informació pública local que hi ha als webs dels ajuntaments. Parlarem d'aquests conceptes amb Amadeu Benach, alcalde de Banyeres del Penedès, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, i amb la Imma Márquez, tècnica de transparència de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Parlarem amb cadascun d'ells en una mini-entrevista en aquesta primera part fins a les 10 i després del butlletí de notícies a les 10 i 6 seguim tot fent tertúlia fins 10:45, quan de nou parem 5 minutets per actualitzar-nos al segon flaix d'aquest dimarts. Després d'aquest segon flash, anem a classe. Ens asseiem al pupitre i tenim el gran privilegi de comptar com a mestra amb la Carme Hurtoll. Avui amb ella parlarem de lectura, de comprensió lectora, de com estimular-la. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí de notícies, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, al Català al carrer. Hi haurà una petita classe, capítol 2 dels apòstrofs, i obrirem línies perquè jugueu amb nosaltres al concurs i al mateix temps aprenem una mica més. Avui regalem un llibre per infants a partir de 5-6, es titula La sort d'en Murphy, i és d'en Pep Molís, publicat per EDB. A 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a l'últim flash d'aquest matí, mitja horeta abans d'acomiadar-nos. A partir de 11:45, traca final, pantalles. Avui ens fixem en les estrenes seriòfiles, que hi ha un parell de pesos pesats d'aquest mes d'abril, i també en la tele convencional, en programes que s'estrenen o programes que es comencen a coure. I acabarem jugant endevinant si la història que us proposem per acabar és certa o és falsa, són les fake news.
El temps.
Els termòmetres continuen alts i de quina manera, sobretot al migdia. Aviam quan canviarà tot això. Anem a escoltar el Marc Paredes, que ens porta el temps. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs comencem aquest dimarts ja amb un ambient força més fresc. No fa fred, però sí que les temperatures han baixat. I és que venim d'un cap de setmana on hem tingut rècords de temperatura en un mes d'abril. I és que, atenció, vam arribar als 28,2 graus el dissabte a l'Alt Penedès, unes dades històriques que no s'han vist mai abans i que, per tant, doncs bé, ens indiquen que aquest canvi climàtic és més que evident. Ara, el que diem és que aquestes temperatures tornaran a baixar de manera destacable per normalitzar-se. El que passa és que venim de tan amunt que aquest canvi de temperatura el notarem i força. I tot plegat acompanyat d'un ambient ja més ennuvolat. Deixem enrere aquest sol que durant tot aquest cap de setmana ha lluit de valent per donar la benvinguda a aquestes nuvolades que durant tot el dia ens aniran afectant. Però això sí, amb l'obertura de grans clarianes i de cara a demà aquestes nuvolades encara voldran guanyar més terreny, això sí, encara amb ullades de sol intermitents i amb aquestes temperatures que, insistim, es normalitzaran sobretot a partir de demà per situar-se potser una miqueta per sota del que tocaria, entre un grau i dos per sota del que és habitual. Per tant, demà haurem de recuperar la jaqueta perquè tornarà a refrescar de manera considerable i el que més es preocupa és que no hi ha canvis de temps més enllà d'aquesta baixada dels termòmetres perquè de moment no veiem precipitacions fins a Sant Jordi, gairebé, i per tant haurem d'estar pendents a les properes actualitzacions per veure si aquest final de mes d'abril doncs podríem tenir alguna possibilitat de veure alguna gotellada que de moment els mapes doncs no l'acaben de dibuixar del tot. Per tant, estem pendents d'aquesta possible situació de canvi que no acaba d'arribar i on de moment ens haurem de conformar doncs amb aquesta baixada de les temperatures i les clarianes i amb l'aparència de núvols que durant tot el dia i fins i tot demà les tindrem.
Minut i mig i ens plantem a un quart de 10 del matí. El talent i més, un cop al mes mostrem talent femení, amb majúscules. Talent femení d'ara, dels nostres dies i del passat, gràcies a la Montse Balada de l'Associació Empresarial Talent Femení. Bon dia, Montse.
Molt bon dia.
I com sempre, hi ha talent aquí a la taula també, talent actual dels nostres dies que volem que serveixi d'exemple, que inspiri. Són trajectòries que volem compartir. Qui ens portes avui de convidada?
I tant. Doncs mira, venia explicant-te que us porto la nostra sòcia Thais Morata, que m'està sorprenent. Hem fet un cafè abans per conèixer-nos una mica millor i m'està sorprenent moltíssim. Però ara us la presento així com jo us la volia presentar abans de dir aquestes cosetes de més d'ella. La Thais Morata és advocada penalista i propietària d'un despatx que es diu Morata Iuris. Iuris?
Correcte.
A Advocats, a Vilanova i la Geltrú. Ho dic correctament,
correcte,
Thais?
Sí, no, correcte, molt bé.
Que abans m'ha dit... Benvinguda, Thais.
Sí, sí. Abans m'ha dit que era Iuris, que era...
Iuris és llei en llatí.
Una dona professional. Ara fa temps que ens coneixem ja. Ens vam conèixer ja quan ella es va fer sòcia de talent femení. I quan ens vam fer sòcia vaig pensar, que jove. Que jove. Què porta una persona tan jove a convertir-se en advocada? Havent trencat el sostre familiar, perquè no vens de vocació d'advocats. T'has convertit en advocada tu. Veritat?
Bon dia. Sí, sí, sí. No, a casa meva ningú és advocat. I, bueno, em va vindre ja de mi mateixa. I, bueno, i em vaig llençar a la piscina. I ja està.
És un ofici on hi ha força tradició familiar, no?
Sí. Normalment sí.
I en aquest cas no?
En aquest cas no.
I tu vas decidir que sí?
Exacte.
Això és l'empoderament que tenim que enviar a les famílies. I ja sabeu que jo treballo molt en criatures i que la persona que té un talent, que té una devoció, que té una vocació, doncs que si l'ajudi a trencar aquest sostre familiar, que dic jo, no? I que si vol ser advocada, pot ser bombera, pot ser el que vulguis, eh? Que ho sigui.
Quan descobreixes aquesta vocació? Quan tens clar que tu estudiaràs dret?
Doncs a l'inici de la carrera, la veritat, perquè jo no tenia pensat fer dret. És més, jo volia fer periodisme. Sí, perquè m'agrada molt viatjar i tal, i bueno, la meva idea era, bueno, fer corresponsal i tal. Però, bueno, coses a la vida, no em va arribar la nota, la selectivitat, i bueno, i dret també era una opció, perquè, bueno, sempre m'ha agradat les novel·les de misteri, policiaques i tal. I, bueno, i va ser el primer dia de carrera que, bueno, que em va apassionar. Perquè el dret o t'apassiona i l'odies. I en el meu cas em apassiona fins a dia d'avui.
Sí, sí, estàs predestinada, perquè jo, per circumstàncies legals de la meva promoció, no vam poder començar els de lletres pures periodisme. Mm. I, clar, vam haver de buscar-nos la vida durant un any fins que l'any següent van solucionar aquest problema administratiu. I vaig anar a petar a dret. I vaig marxar per cames. O sigui, que entenc això que dius tu, no? O l'estimes a mort o no.
Exacte, exacte.
La Thais defineix el seu despatx, Morata Iuris Advocats, com un despatx proper de barri. Què vols dir?
Doncs vull dir que, bueno, al nostre despatx ja solucionem problemes, no? Que, bueno, venen els clients i ens dius, pues mira, em passa això. I, bueno, ens intentem ajustar a les condicions dels nostres clients.
Uh-huh. Això és el que abans també m'estaves explicant, aquesta proximitat que t'agrada tenir, no?
Exacte. Per exemple, doncs et ve un client i em diu, mira, tinc tal problema, però no hi arribo o no tinc suficients medis econòmics. I, bueno, doncs intentes ajudar-lo de la millor manera possible i intentar solucionar-li el problema. I, clar, sí, no depèn del tot de tu, no?
De fet, ens has explicat que ets advocada d'ofici.
Sí.
I què et porta?
Doncs, bueno, allà pues, veus de tot i, bueno, el que em porta és intentar ajudar la gent. Ajudar la gent que no té els mitjans per poder accedir a la justícia. I, bueno, i com sempre dic, tothom té dret a un procediment just i ningú és culpable fins que es demostri el contrari, no? Pues, llavors...
Ets advocada del torn d'ofici des de l'any 2020.
Sí.
Aquestes alçades de la pel·lícula n'hauràs vist de tots colors, no?
Exacte, sí.
Alguna anècdota, algun cas especial que t'hagi marcat?
Doncs ara no sé dir-te exactament. N'hi ha molts, perquè cas especial, pues, cap, perquè cadascú té el seu, no? Cada client... Té el seu procés i bueno, i d'especial jo crec que no en tinc cap, perquè cadascú és especial.
De fet, ara ens estava explicant una anècdota, ara mentre fèiem aquest cafè matinal, i que fa poc t'ha passat.
Ah, sí, eh? Sí.
Es pot dir en antena? Es pot compartir?
Sí, bueno, sense dir noms clar, ni res. Sí, clar.
Fa orgull, eh?
Preservant orgull. La identitat, sí. I tant.
Sí, sí, bueno, l'altre dia bueno, a una guàrdia vaig tenir un problema amb un client. I, bueno, vaig tindre molt de suport per part dels Mossos i, bueno, de les Mosses d'Esquadra en aquest sentit. I, bueno, va ser molt gratificant, la veritat. Vaig tenir molt suport d'elles.
De fet, van venir a ajudar-te i a recolzar-te.
Exacte.
Davant del client.
Sí, sí.
Perquè al ser dona, doncs, li costava i entendre-ho, no?
Sí, exacte. Sí, sí.
I elles van anar i van ajudar i van recolzar totes amb tu.
Sí.
El torn d'ofici hi ets per vocació, per ganes de servei?
Sí, sí, perquè per diners, la veritat és que no.
La compensa.
No, sí, és per vocació, per ganes d'ajudar, i sí, és per això.
Tornem al despatx, a Morata Iuris Advocats. Dèiem aquesta definició, que t'agrada presentar-lo com a despatx proper de barri, que vinguin els clients i t'exposin el problema. Estàs especialitzada? Quins serveis acostumes a donar?
Sí, bueno, al despatx tractem temes de penal i de civil. Dintre del dret penal, pues, tractem penal, violència de gènere, menors i dret penitenciari. I dintre del dret civil, el que més estem fent actualment és dret de família, és el tema de divorcis, incapacitacions, etc. I també el successori. És el que més estem fent. però bueno, si ens ve un client amb un altre problema, si ho podem portar, pues, ho portem, i si no, pues, intentem buscar alguna col·laboració amb un altre company o companya per poder-lo ajudar.
I el dia a dia d'una advocada, com és?
Doncs, bueno, depèn del dia. Doncs, normalment comences el dia, doncs, al despatx, bueno, t'arriben els mails dels diferents jutjats, contestant els escrits, mires els fines que tens. El fin és la data límit per presentar l'escrit, un escrit de defensa, per exemple, o un recurs. I, bueno, doncs, si tens judici, doncs has d'anar al jutjat que et toqui. Jo estic Vilanova, Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat. I bueno, això el dia que et toqui judici, i el dia de la guàrdia, pues, has d'estar pendent de la guàrdia.
Jo tinc una pregunta, ara que m'ha vingut així al cap, i sempre he tingut aquesta curiositat. Sou una miqueta investigadores?
Com investigadores, de
fet? Quasi privades? A investigar sobre el cas? Aneu més enllà dels papers que us porten? Investigueu, busqueu...
El cas en concret, sí. Vols dir? Sí, clar, perquè clar, una cosa és el que tens a la mà, no? I intentes, pues, buscar l'escletxa d'aquell problema, clar.
Molt bé, molt bé.
Però sí, intentes basar en les proves que et porten, clar, perquè és el que et farà guanyar el procediment.
I de totes les vessants de la teva feina, de l'ofici, quina t'agrada més? El dia que has d'anar a judici, o al contrari, anar al tribunal no t'agrada gaire?
Sí, m'encanta litigar, m'encanta anar a judici, m'agrada molt. És el que més m'agrada. Si jo pogués, em passaria el dia al jutjat, vull dir, és el que més m'agrada.
És la passió, que deies.
Sí, sí, sí. A fer escrits també, no? Però anar al jutjat, sí, és el que més m'agrada, sí.
Per tant, necessites una bona oratòria, saber comunicar bé, no?
Exacte, sí.
De fet, ara també, del que hem descobert, és que ets tertuliana a un canal de YouTube, a dos línies, potser, a dos espais.
Sí, bueno...
Uau, quin filó, sí. Ja m'explico
ara mateix que m'ho ha explicat.
I... Bueno, va ser l'any passat que, bueno, em vaig trobar una amiga que ella estava tertuliana a República TV i em va demanar que, com que ella anava a fer un altre programa, doncs si podia anar al seu lloc. I dic, bueno, va, pues, anem-hi. I vaig estar, pues, sí, uns mesos, sí, sí.
I què feies exactament?
Doncs, bueno, ens plantejaven un tema i debat sobre aquell tema en concret.
Defensant postures contraposades?
Sí, exacte. Sí, plantejaven un tema i bueno, hi havia quatre tertulians i parlàvem sobre aquell tema, doncs, durant una horeta o així.
Així vas poder recuperar aquesta passió comunicativa, no?, per al periodisme.
Sí, exacte, sí, sí.
De fet, la vostra pàgina web, moratayuris.cat, és molt divulgativa, la tinc oberta, i el primer que tinc són notícies, actualitat, novetats que hi ha, legislatives, judicials...
Sí, perquè, bueno, m'agrada que, bueno, doncs, que pugui consultar i estar al tant tot del que passa, no? Perquè no tothom es mou en l'ambient jurídic i no sap el que passa, no? Doncs intento comunicar el que està passant actualment en l'actualitat jurídica.
A vegades fa respecte acudir a l'advocat, o pensem que serà car o que no cal, i tu fins ara has estat defensant aquest advocat, aquest ofici de proximitat, de barri, com deies. Què diries a aquelles persones que tinguin certa recança a buscar un advocat quan calgui?
Bueno, és com tot, no? Bueno, de vegades et ve el típic, no, és que he buscat en internet tal, he buscat, m'han dit que qual, no? És que el meu cosí o el meu amic li han solucionat de tal manera, no? Però, clar, sempre el professional és com tot, no? Tu no aniràs al dentista o al metge i digues-li, no, és que el queixal es treu així, no? No, és que cadascú té la seva especialitat i jo crec que sí, s'ha d'acudir al professional quan fa falta. I clar, bueno, sí, tenim la fama de que som cars, però no tots som igual, d'igual manera. Com he comentat abans, nosaltres ens intentem ajustar a les condicions del client i a l'actualitat d'ara del client, no? És això.
La Thaís Morata està establerta, té el despatx a Vilanova, però Volia acabar amb una anècdota personal, i és que és dels castellers de Vilafranca. Per tant, avui té molta audiència que la coneix, no?
Sí, sí, la veritat és que sí.
De fet, jo crec que venia més nerviosa per aquest punt que per la seva professió.
Sí, 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 la veritat és que sí.
Quants anys portes a la colla?
8. 8 temporades porto a la colla.
I en quina posició estàs?
Puges? Doncs no, normalment faig la crossa, al peu.
Doncs ens ha agradat molt conèixer-te, torna quan vulguis, això és casa teva, no només cal Figuerot, sinó també aquest estudi. Thais Morata, gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies, moltes gràcies.
I acabarem amb la Montse fent visibles les dones guerreres del nostre passat.
Avui, a l'Espai Les Dones Parlen, us presento a la Dorothy Lawrence, la periodista que es va fer passar per soldat a la Primera Guerra Mundial per poder cobrir les notícies des de primera línia de batalla. Al començament de la Primera Guerra Mundial, la necessitat d'augmentar els efectius militars al front era imperiosa. No obstant això, els diferents governs dels països en conflicte es mostraven reticents a acceptar dones a les files dels seus exèrcits. A l'època, vestir-se de militar i empunyar una arma era una imperiosa exclusivitat dels homes. Però això no va desanimar a moltes dones que anhelaven contribuir a les defenses dels seus aliats. La majoria es va arriscar a combatre disfressades d'homes, ocultant la seva veritable identitat. Si haguessin estat descobertes, haurien d'haver enfrontat presó o, fins i tot, un escamot d'execució. Entre aquestes valentes dones destaca la dona que avui us presento, la Dorothy Lawrence, nascuda el 4 d'octubre del 1896 a Anglaterra. Des de molt jove, la Dorothy va desitjar ser periodista. Tot i que mai no va tenir l'oportunitat de cursar estudis universitaris, va aconseguir que el diari The Times publiqués alguns dels seus articles. Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial al 1914, la Dorothy va veure una oportunitat per convertir-se en corresponsal de guerra. Però encara que ella estava ben decidida a córrer aquest risc, cap diari de l'època va acceptar la seva proposta. Els editors consideraven que publicar els escrits d'una noia sense experiència estava bé, però no la veien preparada per ser corresponsal de guerra. Davant d'aquesta situació, la Dorothy va prendre una decisió dràstica i, per tal de fer realitat el seu somni, als 19 anys va ingressar com a col·laboradora de l'ABAD, una organització de voluntaris civils, majoritàriament dones, que brindava ajuda sanitària al personal militar. Una vegada al camp de batalla, es va disfressar de soldat britànic i, amb l'ajuda de diversos militars, es va infiltrar a les trinxeres. Així va poder cobrir el terrible conflicte des de la primera línia del front. Tot i la seva valentia, la Dorothy va ser oblidada per l'opinió pública. Però la història no l'ha oblidat i avui en dia és un orgull parlar i fer visible la seva tenacitat i el coratge. I alhora, la valentia de les dones que van desafiar les normes de la seva època. Dorothy Lawrence, Les dones parlen.
En uns pocs minuts, talent del passat, com el cas de Dorothy Lawrence, una dona guerrera i valenta, i talent d'avui dels nostres dies amb l'advocada Thais Morata. Montse Balada, moltes gràcies. D'aquí a un mes tornem a fer aflorar aquest talent en majúscula.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sis municipis de l'Alt Penedès disposaran d'un caixer mòbil per combatre l'exclusió financera. El creixent tancament d'oficines bancàries i la retirada de caixers ha deixat molts municipis petits de Catalunya sense aquest servei. Per poder revertir aquesta situació, aquests pròxims dies la Diputació de Barcelona posarà en marxa un servei de caixer mòbil per a persones de municipis de menys de 5.000 habitants. A l'Alt Penedès, un total de sis municipis es veuran beneficiats de l'arribada d'aquest nou servei, adjudicat a l'empresa Prosegur per un import de 434.000 euros. En concret, els veïns de Puigdalba, Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Pacs del Penedès, Pontons i Santa Fe podran començar a treure diners en efectiu a través del nou caixer mòbil amb qualsevol targeta i amb independència de l'entitat de crèdit amb la que els usuaris tinguin el compte bancari. Creix un 11,5% l'obra nova a les comarques penedesenques durant el 2023. La construcció d'habitatges nous a les comarques penedesenques va pujar un 11,5% de mitjana durant el 2023, segons ha presentat aquest dilluns l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis en una sessió immobiliària celebrada a Sant Sadurní. A l'Anoia és on més va créixer l'activitat, passant de 160 a 233 habitatges iniciats. També va ser positiva l'evolució a l'Alt Penedès, amb un increment del 35%. De 172 cases i pisos començats l'any anterior, es va passar a 233. En canvi, al Baix Penedès i al Garraf, la tendència va ser decreixent. Segons l'associació, l'habitatge nou al Gran Penedès té de mitjana 82,8 metres quadrats i costa 297.708 euros. Les dades del Gran Penedès situen el conjunt de la vegueria a l'extrem invers de la tendència de Catalunya, ja que la mitjana global del darrer any va ser d'un decreixement de l'11,6%. Calafell és un dels únics 17 municipis de Catalunya que treu la màxima nota en el segell de transparència de la UAB. L'any més dur de l'Info Participa, el municipi torna a treure un 10 per la seva política comunicativa amb la ciutadania. Calafell ha tornat a treure la màxima nota en el segell de transparència Info Participa que atorga des de fa 11 edicions la Universitat Autònoma de Barcelona, un 10 o el 100% de compliment dels requisits establerts. Però és més, enguany només 17 institucions locals de Catalunya han assolit aquest 100%, quan l'any anterior van ser 45. Això és perquè l'avaluació ha estat més dura i exigent que en cap edició anterior del segell. A més, Calafell ho va aconseguir ja en les primeres fases de l'avaluació. De fet, va ser el primer municipi de les comarques de Tarragona a assolir-ho i dels tres primers de Catalunya. De retruc, només dos municipis de la comarca del Baix Penedès han rebut el segell en aquesta edició, Calafell i Banyeres del Penedès. El segell Info Participa es concedeix a partir de la tasca d'avaluació realitzada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB. I els olardolencs Biel Pallissa i Glòria Penu s'han proclamat campions de Catalunya de parelles de patinatge artístic i dansa. Aquest cap de setmana tenia lloc a Torredembarra la setena edició del Campionat de Catalunya de parelles de patinatge artístic i dansa. La parella júnior, formada per Biel Pallissa Rubirosa i Glòria Penu Rubirosa, veïns d'Olèrdola, aquest any han debutat com a parella nacional i han assolit la primera posició en representació del Club Patí Sant Ramon. Aquesta primera posició els ha permès classificar-se per participar a principis del mes de juny als campionats d'Espanya que se celebraran a Fuengirola.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquests últims anys, la participació ciutadana i la transparència són conceptes que han anat agafant importància en els governs municipals. Juntament amb l'obertura de dades, conformen el govern obert, una nova forma de governar que vol transformar la relació entre els ciutadans i les administracions. Avui, a la Roda Política, coincidint en que tot just fa una setmana es va fer entrega de les distincions dels segells InfoParticipa, que valoren la qualitat i la transparència de la informació pública local que s'inclou als webs municipals, en volem parlar amb alguns ajuntaments del Penedès. Comencem a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens apropa el primer convidat. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, com bé deies, aquest segell InfoParticipa aquí a la comarca del Baix Penedès només hi han hagut dos. Un va ser Calafell, que ja fa anys, com sentíem a les Flash Notice, que ho aconsegueix, i en aquest cas Banyeres del Penedès, que per primer cop s'estrena amb aquest segell, i per això en tenim a l'alcalde, a l'Amadeu Benach. Molt bon dia, Amadeu.
Hola, molt bon dia a tothom.
M'imagino que content, no?, de... A més, perquè... Doncs aquestes avaluacions que fa la UAB cada cop són més dures, d'alguna manera, no?
Bé, primer de tot, molt contents, perquè som un municipi molt petitet, 3.350 habitants, i és veritat que aquest any doncs, hi ha hagut menys dels 949 municipis que som a Catalunya, ho hem absolut molt poquets, no? O sigui, ha sigut més difícil entrar-hi. Nosaltres feia uns anys que ho estàvem intentant, l'any passat potser ens vam relaxar una miqueta, però aquest any hem apostat i ara doncs, el repte no només és haver absolut aquest objectiu, sinó mantenir-lo, que això és el difícil, no? Però molt contents, la veritat, que pels recursos que tenim, bueno, ja estima siguem només dos, però la veritat que amb els petits que som estem molt orgullosos, sí.
Què està en compte a l'hora d'aquesta avaluació que fa la Universitat Autònoma de Barcelona? Què s'entén per transparència, segons aquest observatori que tenen ells?
Bé, així és un resum, perquè hi ha 52 ítems. Nosaltres sí. D'aquests 52 ítems n'hem absolut 42. Enguany treballarem per absolir el màxim possible de tots els altres. Però així, grosso modo, com diem, la transparència entre tot, no? Entre no només la documentació, sinó fem, entre tots els plens, que es publiquin tots els plens, totes les juntes de govern, que tots els en temes judicials també que es presentin tots els temes que tenim de contenciosos, si hi ha contenciosos, si hi ha tota la documentació, tot el patrimoni, però on a vegades costa més amb els polítics, concretament, que són pues, perquè tota aquesta feina s'hauria pues, de fer, la veritat que es fa, però s'ha de penjar, no? On t'acosta més és a vegades posar tot el nostre patrimoni. Els polítics aquí el que hem de fer és posar el nostre currículum, posar les nostres redes socials, perdó, les adreces de les nostres redes socials, on la gent pugui seguir-nos si vol, i després tots els nostres ingressos, siguin tant des de l'Ajuntament com són particulars amb els que treballem a fora, i després el que tenim en patrimoni, també. Per tant, això sí que és transparència total. O sigui, que sàpiguem el mateix que pot saber el banc, pues sap qualsevol ciutadà. De vegades això pues, és més real si la gent ha ficat tot, realment tots els seus números, no? Però, bueno, al final nosaltres hem apostat, tot l'equip de govern no tenia res a amagar, ni molt menys, no tenim res a amagar, per tant, hem dit que sí, endavant. I a partir de quan un polític ja posa el seu particular, evidentment, tot l'altre ja és anar treballant tota la documentació. Amb els pobles petits el que ens passa és els recursos. Clar, jo amb el Ramon el felicito des d'aquí perquè continua amb aquest 100%, però evidentment jo no puc tindre els recursos, no tinc ni puc tindre els recursos que té el Ramon, però molts ajuntaments també tenen aquests recursos i no ho estan assolint. Per tant, hi aposta i crec que a Banyeres ens hem de dirigir cap a aquest objectiu que té Calafell i que també treballa tan bé des de la transparència, no? Bueno, molt orgullosos, I felicito des d'aquí, ja hi he felicitat personalment a través dels whatsapps i dels correus electrònics i tot, però vull fer-ho públicament als treballadors de l'Ajuntament, perquè per molt que nosaltres estem a sobre i apretem, si no són ells els que fan la feina, perquè és acabar un ple, publicar-ho, agafar tot això, totes les dades, buscar totes les dades que tenim personals, fer-ho, bueno, tot, ho han anat publicant, la veritat que han fet una feina. Nosaltres poder no ho estàvem des d'un bon principi, també ho hem de dir, ara sí que ho estarem per l'any que ve, perquè ja ho tenim i ho hem de mantindre, I ens hem anat enrederint una miqueta, però al final ho hem complert, la veritat que estem molt orgullosos.
Hi ha algun pas més enllà que voldríeu tenir? O de cara a l'any vinent, per exemple?
Sí, sí. Bueno, aquests 10 ítems que no hem absolit, els hem d'anar absolint l'any que ve. Un és, per exemple, molt important, que fa anys que anem darrere d'ell, que és tindre tot el patrimoni comptabilitzat i, bueno, tot el patrimoni de l'Ajuntament. Això és una cosa que quan vaig entrar jo com a alcalde vaig trobar molt a faltar. I amb aquests anys és veritat que no puc justificar que no ho trobés perquè tenia que haver-ho fet jo i aquí la meva responsabilitat, però estem treballant per fer tot el patrimoni, valorar tot el patrimoni, i això també és una cosa, una tasca molt laboriosa que s'ha de publicar i és un dels ítems. L'altre ítem que aquest any doncs, no vam poder arribar perquè quan ho vaig plantejar per publicar els informàtics van dir buf, això és una barbaritat de feinada que m'estàs donant, però a partir d'ara ja ho estem fent i ho farem, i és l'agenda de l'alcalde, vale? No la particular, però sí la institucional. Per tant, la gent podrà saber cada dia les visites que tinc, amb qui em reuneixo. Evidentment, no sortiran noms, però si són nuclis, per exemple, pot ser Saifores, Priorat, si és un veí, si són empreses, si són organismes de fora, si són institucions, l'agenda de l'alcalde pues, es anirà publicant perquè la gent vegi pues, la feina que es fa des de l'Ajuntament.
Això és una currada perquè a mi em consta que tu tens una agenda molt complexa.
Déu-n'hi-do l'agenda que tinc, per ser un pobret petit, però bueno, Déu-n'hi-do el que anem treballant. I bueno, una de les coses de transparència que es publiquen molt i és la que ens satisfà a tots és, per exemple, el tema dels pressupostos. El tema dels pressupostos s'ha de publicar, és com es van gestionant i això bueno, és una cosa que al fi i al cap... Aquest any nosaltres estem molt orgullosos també pels pressupostos que hem fet, no? Ja ho deixo caure aquí, que no veiem transparència, però sí amb la feina que fem, no?
La Universitat Autònoma de Barcelona fa aquest segell InfoParticipa, que, com deia la companya la Sílvia, doncs es van fer entrega la setmana passada, però tu creus personalment, com a alcalde, que la gent valora aquesta transparència a l'hora de... No sé si teniu dades de... pel que fa a informàtics, de si la gent realment visita aquesta transparència.
Bé, nosaltres el que sí que tenim dades, i això ho anem seguint, i jo també ho segueixo particularment, és d'alguna red social, com ara, per exemple, l'Agora, que abans era Levando. Uh-huh. Això també ho controlo jo particularment. I sí que vaig veient totes les notícies, quin tant percent, de, inclús números exactes, de gent que ens han obert i ens han visitat. No? Aquí aprofitem molt aquesta red social per publicar-ho. I després, no deixem de ser un poble, jo tombo molt, soc no només un alcalde de despatx, com molt bé sabeu, sinó soc un alcalde també de carrer, i la gent ens ha felicitat per això de que la transparència, perquè al final no és que s'ho mirin i no s'ho mirin, sinó pel simple fet de que saben que està allà i ho poden mirar, ja demostra que no amaguem res. I això pues, està agradant, la veritat que sí.
Déu-n'hi-do. Bon govern, govern obert a la ciutadania, què s'entén per això realment? Perquè a vegades parlem de govern obert, què vol dir? Fins a quin punt, no? És a dir, al final tenim clar no, que la ciutadania moltes vegades ignora tota la quantitat de feina que es fa als ajuntaments. Aquest punt de bon govern, què es pot entendre?
Bé, amb la transparència aquesta entrem una miqueta en aquest apartat del bon govern, no? Que és el que estem fent, és bon govern. Una cosa que estan fent a altres municipis, que a mi m'agrada molt, i n'hem d'anar aprenent també dels que ho fan, que un és el company Ramon, des de Calafell també, que és pues, això del sofà que fa, que no és que sigui bon govern només, però vull dir, és parlar amb la gent, transparència, i que estem oberts a tots. O sigui, l'Ajuntament de Banyeres no ho fa d'aquesta manera, ho fem d'una altra, però des de que estic jo, per això tinc l'agenda que tinc, perquè qualsevol dubte, o sigui, tinc l'agenda que tinc tan atapeïda, possiblement, perquè tothom pot vindre al meu despatx o a l'Ajuntament a preguntar qualsevol cosa. No només rebo informació o rebo visites de la gent que té un dubte o demana una subvenció o té una inquietud, sinó rebo de tot. I després tinc una tauleta, el Ramon fa un d'allò, i ho faia en una cantonada d'un bar de Banyeres, que molts els que, si ens escolteu, pues ja ho sabeu, perquè aquella tauleta pues, és on la gent pues, ve i s'asseu allà al costat meu i van xerrant i m'expliquen totes les seves penúries o preguntes i tot això. Nosaltres, en un poble petit, el bon govern és això. És transparència total i parlar amb el poble a poble. No som una ciutat on tinguem uns organismes. Aquí nosaltres ho fem directament des de l'alcalde. Vale? I això és el que a mi m'agrada. No? O sigui que la gent se senti propera. O sigui, una cosa que vaig remarcar molt quan vaig arribar a l'Ajuntament com a alcalde i després que vinc jo de treballar d'una multinacional de fa molts anys, és que nosaltres som a primera línia. Ho vam demostrar molt en el Covid, concretament Banyeres ho vam demostrar molt, estem a primera línia. Per tant, si ho podem fer, ho fem. I si no ho podem fer, busquem la manera de com fer-ho i buscar la solució. Però nosaltres estem al servei del ciutadà. Això és una cosa que vaig transmetre i intento transmetre molt als treballadors. Nosaltres no venim aquí només a passar a fer la nostra feina, cobrar el nostre sou i marxar cap a casa, que sí que es fa. Nosaltres estem al servei del ciutadà. És una feina diferent. És com un infermer, ho has de viure. És com un bomber, com un policia. Són oficis que s'han de viure realment perquè a vegades dones la vida pels altres. Nosaltres no donem la vida, però donem el servei, les hores. I si no sabem com es fa, busquem la solució com es fa. I això és bon govern.
Gràcies, Amadeu Benac. D'aquí a uns minutets seguirem. Ara anem a Canal 20, a Olèrdola, amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs avui em trobo acompanyada de la Fina Mascaró, que és l'alcaldessa d'Olèrdola i també la regidora de Bon Govern. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Estem d'enhorabona, no?, aquí a Olèrdola, perquè el web municipal ha assolit el 96%, no?, d'aquest segell Info Participa.
Exacte, concretament el 96,15%. Ho dic perquè aquestes dècimes, els que hem optat o hem fet la feina, són importants. Però, bueno, més enllà d'aquí, res, ens hem quedat només a dos ítems d'assolir el 100% i estem molt contents perquè sí que és cert, i això s'ha de posar en valor, això no és res més que doncs una feina que ja hi havia prèviament. El que passa és que, com deia el company fa un moment, no?, aquest any han posat el nivell d'exigència molt més alt, per tant, hem fet un esforç importantíssim per tal d'aconseguir doncs aquesta puntuació. Aleshores, doncs, ja dic, recollim feina feta, però n'hem fet molta en aquests mesos doncs, per poder tenir aquest guardó.
Per tant, ho valores molt positivament.
Home, a veure, ha estat un èxit. És la vegada que més puntuació hem tingut en el moment de màxima exigència. A nosaltres, una de les coses que hem treballat aquests darrers mesos i que ha estat important per assolir doncs, aquesta puntuació ha estat anonitzar tots i cada un dels documents. Fins ara, doncs, com deia el company, no?, els plens, les juntes de govern, encara que de manera sucinta ja es pujaven, però ara nosaltres hem acabat pujant tots els decrets d'alcaldia de tots els que hi ha fets. No? Per tant, qualsevol ciutadà pot mirar el decret d'alcaldia, l'única cosa doncs, que no veu és, evidentment, és el nom o el DNI de la persona a la que va adreçat doncs, aquell decret d'alcaldia. Per tant, és transparència absoluta.
I aquests dos ítems, la cirereta del pastís, no?, que serien aquests dos ítems, com s'assoleixen aquests dos ítems pendents?
Sí, primer dic quins són els dos ítems, que un és el catàleg de serveis. El catàleg de serveis, per fer-ho de manera resumida, doncs és aquells serveis que ofereix l'Ajuntament, doncs calendaritzar quins són els tempos, no?, i per poder donar resposta. I després l'altre és formar part de la participació ciutadana, però només en un apartat que ens manca, que és tot el tema del Consell d'Infants. Ara mateix estem treballant amb el tema del Consell d'Infants. Primer, ara aquest mes de juny fem el primer, però diguem que ho tenim una mica embastat. I l'altre ja hi estem treballant. Hem demanat el recurs a la Diputació per tal que de cara al 2024, quan es donin els premis el 2025, però del 2024, puguem assolir ja aquest 100%.
Aquest 100%. Llavors la participació no també és una part important pel govern de Olèrdola?
Sí, sí. I és més, l'apartat de participació ja el tenim activat. El que passa és que en aquest cas, el del Consell d'Infants, que també és un òrgan reglat, aquest necessita una sèrie de pacificacions, no?, que el que fa és que en municipis, com deia, doncs, ho deien des de Banyeres, no?, quan tens ajuntaments petits, nosaltres som 3.800 i escaig, jo penso que quan tornem a treure el padró segurament serem 4.000, però no hi passarem, doncs tenim els recursos que tenim. Per
exacte.
Tant, fer tot un reglament i complir-lo, perquè no és fer-lo, sinó és complir-lo, doncs amb els recursos tècnics que tenim és complicat. Però ens donem per satisfets d'haver assolit i sobretot, torno a dir, en un moment que jo penso que tots els ajuntaments, que malauradament doncs, de lo que és Alt i Baix Penedès hem estat pocs, però els que hi som ens hi hem deixat la pell.
No, amb aquesta màxima exigència, no, que ha pujat aquest nivell que ha pujat d'exigència per part de l'anàlisi que han fet de la Universitat Autònoma de Barcelona, encara és més complicat, no? Com comentes, mantenir-ho, no? És una aposta també per part vostra.
Sí, el que passa és que tots els ajuntaments el que hem de ser és transparents. Al final, aquests portals de transparència, aquests segells, el que donen és que el ciutadà sàpiga que té a disposició tota aquella documentació, com deia el company fa una estona, no? Vull dir, ha parlat de moltes coses, des de juntes de govern fins a temes judicials, etcètera, etcètera. Un ajuntament, i això també estic d'acord amb ell, el que passa és que la ciutadania moltes vegades no sap exactament tot el que s'hi fa. Moltes vegades la gent pensa, bueno, et demana un permís d'obres o una comunicació prèvia, em passen els impostos, les taxes i ja està, i has de posar un gual o rebaixar una vorera, no? I hi ha moltes altres coses al darrere que el que fan és que sigui, això és cert, jo sempre a cada entrevista faig el mateix, no? Parlo de tota la part burocràtica. El que passa és que tota aquesta part de burocràcia, si després la sabem penjar a la web per tal de guiar el ciutadà allà on ha d'anar a buscar la informació. Al final, tot això per què està pensat? Està pensat perquè quan un ciutadà et demani una documentació, tu el puguis adreçar en aquesta base de dades oberta i ell pugui buscar-se la informació. Que això no treu que nosaltres no el puguem guiar, però d'una manera molt més àmplia i que pugui accedir a tota aquesta informació i es pugui fer una composició de tot el que hi ha.
Facilita, doncs, la comunicació entre l'administració, no?, i la ciutadania.
Exacte, aquest és l'objectiu, i així doncs, el catedràtic de la universitat l'altre dia, no?, abans de l'entrega de premis, quan va fer doncs, la prèvia, així ho manifestava, no?, és transparència total perquè la ciutadania doncs, tingui a bé poder accedir a tota aquesta informació. Val a dir que aquesta informació al final la formem tots, no? I quan el company de Banyeres explicava, no? Jo recordava, no?, que en algun moment doncs, algun regidor o regidora doncs, potser doncs, ha sigut reaci a portar el currículum, per dir alguna cosa, no? Llavors, penseu que fins i tot aquesta petita cosa, no?, és la que pot penalitzar a l'hora de donar-te una puntuació o una altra, no? I sembla doncs, sí, que sigui una cosa que sigui irrisòria. Ja no parlo de tot el tema patrimonial, etc, que ell també ha deixat palès.
Són petits detalls, no?, que si al final, doncs, d'aquest ítem una part d'aquí, una part d'allà, doncs al final doncs, arriba aquest 96%, no?, en el vostre cas.
Exacte. El que passa és que a mi sí que m'agradaria és posar de manifest que aquí això és una feina conjunta, però sempre hi ha d'haver algú que ho lideri. I nosaltres, per sort, tenim un tècnic a la casa que lidera i disfruta. Si jo sí que tinc molt clar que tots hem aportat lo nostre i que des de govern, i en aquest cas des de tant alcaldia com de la meva regidoria, s'ha apostat perquè econòmicament hem pogut fer doncs, aquesta inversió per fer tota aquesta anonimització i de més, però si no tenim algú que ho lideri i que ho visqui com una passió i entengui què és la transparència, és difícil d'assolir aquesta puntuació.
Perquè, com comentaves, Olèrdola no és el primer any que aconsegueix aquest segell InfoParticipa.
No, exacte. Per això he pogut deixar de manifest que al final això és la continuació d'una feina feta, sigui del govern que sigui. El que passa que jo estic contenta, doncs, com deia, no?, d'haver assolit la millor puntuació en la màxima exigència. Però nosaltres fa que hi participem des del 2015 i any darrere any doncs, hem anat assolint uns anys amb més puntuació o menys, però sí que torno a dir, aquest any, malauradament, de la comarca del Penedès i del Baix Penedès, doncs, molt pocs
molt
ajuntaments.
Molt pocs ajuntaments ho heu
sí,
aconseguit.
Hi ha hagut ajuntaments que any darrere d'any tenien el segell i han caigut tots de manera estrepitosa, alguns amb, fins i tot amb 30 punts de diferència, no?, de respecte a altres anys. Per tant, no vol dir que aquests ajuntaments no hagin fet la feina que ja tenien fins ara, sinó que les exigències han pujat i no han tingut els recursos o el temps o el que sigui per portar-ho a terme.
Gràcies, doncs, Fina Mascaró. Gràcies, Fina. Seguirem després. Gràcies també, Fanny. Acabem amb l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, completem aquesta tertúlia amb la tècnica de transparència de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Imma Márquez, molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Ara escoltava bones notícies de Banyeres del Penedès i Olèrdola, dos ajuntaments que enguany han aconseguit aquest segell InfoParticipa. En el cas de Sant Sadurní som una mica la nota discordant d'aquesta tertúlia d'avui, perquè no només no l'hem aconseguit, sinó que ens situem amb el 57,69% enguany. Per tant, en certa manera, aquesta transparència és una assignatura pendent de l'Ajuntament de Sant Sadurní.
Doncs sí. Sí, sí, malauradament és així. No hem aconseguit mai superar aquestes dades i se'ns fa francament difícil. Però bé, hi ha bona voluntat en fer aquest canvi a partir d'ara i esperem que sigui possible amb la implicació de tots.
Ara comentava l'alcaldessa d'Olèrdola, la sentíem atentament, que tenen davant un tècnic que lidera aquest projecte. No sempre els tècnics teniu tot aquest poder, també en part hi ha d'haver darrere polítics, i això ho comentava també l'alcalde de Banyeres, que siguin conscients de la importància de la transparència i una ciutadania que la reclami i sàpiga fins a quin punt pot exigir als seus polítics aquesta transparència.
Exacte. Sí, és així. Jo penso que la ciutadania té un paper molt important. Ha de ser la ciutadania qui tingui també aquesta motivació per tal de fer arribar al govern que ells tenen interès en aquesta informació, amb el rendiment de comptes per part de l'acció de govern dels ajuntaments i perquè el govern pugui facilitar aquesta informació a través dels portals de transparència, a través de les webs, i que no únicament tenen la possibilitat d'accedir a la transparència a través de la publicitat activa, a través dels portals de transparència, sinó que també tenen una eina molt, molt útil, que és l'accés a la transparència fent una sol·licitud de qualsevol informació per la qual tinguin motivació o tinguin interès de saber-ne sobre com es gestiona un ajuntament. És com si volguessin conèixer com es realitza una recepta i volguessin entrar a la cuina per saber com es va elaborant, doncs poden accedir perfectament a tota aquesta informació a través de les sol·licituds corresponents. Malgrat és cert que els portals de transparència haurien d'estar millor implementats en general, i en el nostre cas és evident que és així, però es podrà anar construint a mesura que es vagi rebent aquesta motivació per part de la ciutadania. També és important tota la part de la participació ciutadana, que s'impliquin en l'acció de govern, que puguin participar per prendre decisions sobre l'acció de govern, que és el que es fa en un ajuntament i de quina forma es pot fer.
Gràcies, Imma Márquez, per aquestes primeres impressions i aportacions. Ara fem una pausa, 4 anuncis, 4 consells, i de seguida connectem amb el butlletí de notícies de les 10 i seguim a les 10:06. Fins ara.